Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. El judici del procés arriba al tercer dia i serà aquest dijous quan sentirem per primera vegada la veu dels acusats. Abans dels interrogatoris, però, el tribunal que encapçala Manuel Marchena haurà de pronunciar-se sobre les al·legacions de les parts en les qüestions prèvies que han ocupat el primer i segon dia del judici. Els jutges han deliberat en les últimes hores i, quan comenci la sessió, hauran d'anunciar si accepten o no les peticions que han fet les defenses, com els testimonis que s'han rebutjat com a proves o documentació que consideren necessaris. L'expresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, és el primer dels 12 acusats que intervindrà en el judici. És el processat per a qui demanen les penes més altes. La Fiscalia li demana 25 anys per rebel·lió i malversació de fons públics, l'Advocacia de l'Estat 12 anys per sedició i malversació i Vox, partit d'extrema dreta, 74 anys per rebel·lió, organització criminal i malversació. D'altra banda, el govern espanyol s'esforça perquè la seva imatge internacional no quedi malmesa pel judici contra els presos polítics catalans. És per això que l'executiu espanyol, amb el ministre d'Exteriors, Josep Borrell al capdavant, ha posat en marxa una campanya diplomàtica global per intentar transmetre la seva visió del judici. Als Estats Units, l'ambaixador espanyol a Washington, Santiago Cabanas, s'ha reunit amb algun dels principals mitjans de comunicació del país i també amb congressistes per intentar explicar la seva versió sobre el judici del procés independentista. I el consum de cannabis a l'adolescència augmenta el risc de depressió i idees suïcides els primers anys de l'edat adulta, segons un estudi publicat a la revista JAMA Psiquiatri. Tot i que l'augment és petit, l'elevat consum de cannabis entre els joves pot fer que la incidència sigui molt alta. I en plana religiosa surt a la llum pública la carta que el papa francès va enviar a Nicolás Maduro. Ho ha filtrat el diari italià Corriere della Sera, que ha donat a conèixer que Francesc, a l'escrit, li comunica a Maduro que està a favor d'una mediació i suggereix que tant Juan Guaidó com Maduro treballin pel bé comú de Venezuela i per sobre de qualsevol tipus d'interès personal i polític. I a la carta els demana als dos dirigents que treballin per la unitat i per la pau del país i que s'eviti de totes totes un conflicte armat. Això és tot. Tornarem a més informació a partir de les 10 dintre del programa Fórmula Lesant, com sempre aquí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
L'Auditori inicia el Festival Llums d'Antiga, 12 dies d'intensa activitat musical en diferents esglésies i capelles de la ciutat de Barcelona.
Jan Rondó, Núria Rial o Vox Luminis, entre d'altres, donaran llum a repertoris amagats en escenaris màgics i històrics.
Deixa't seduir per les Llums d'Antiga, del 5 al 16 de febrer. Entrades a auditori.cat.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovéchalo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Ara comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa a Catalunya amb temàtica de dona per tota la societat. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Avui volem començar el programa fent una crida de voluntariat, perquè el telèfon de l'Esperança, any rere any, supera les trucades ateses. Per això necessita més mans perquè contestin els telèfons. Sisplau, aquells que vulgueu ser voluntaris, podeu trucar al 93 202 0260. Repeteixo, 93 202 0260. Animeu-vos, podeu ajudar molta gent. Avui, en el programa Plusvàlua Dones, volem parlar d'un tema que sabem que us preocupa molt i que des d'aquests micròfons hem ajudat i donat la veu moltes vegades. El tema del lideratge, a com les dones podem liderar i com podem fer el canvi quan estem treballant per algú i tenim ganes d'obrir la nostra pròpia empresa, passar a ser freelance, autònomes. Quines són les maneres? Quina és la via? Per fer-ho, avui ens acompanya María José Blanco. La María José Blanco és la responsable d'emprenedoria de Barcelona Activa. I Barcelona Activa té un programa específic que es diu Programa Lidera. Bon dia i benvinguda, María José.
Benvinguda, gràcies.
María José, explica'ns una mica aquest programa.
A veure, el programa Lidera és, aglutina molts programes diferents, tots ells adreçats a les dones, perquè puguin trobar l'acompanyament que necessiten per fer el seu desenvolupament professional, no? Bé sigui com autònomes, com tu has dit, o sigui, creant les seves pròpies empreses en la fórmula jurídica que elles decideixen, o bé sigui en treballant per a altres, no? En qualsevol de los dos casos també té recursos, no?
I o sigui, programes. Per exemple, com a autònoma o freelance treballant per altra gent, vols dir, col·laborant, sí, amb altres empreses. Diguem, o com a treballador...
Com a treballadora, en aquest cas t'estava dient. Però realment, si ens fixem en la realitat de estadística, no? de com som les dones emprenedores, la gran majoria d'elles són autònomes o freelance, no? I treballen de forma molt col·laborativa, entesa com creant xarxes i sempre estan... En la gran majoria dels casos, i depenent dels sectors, ja tenen aliances amb altres professionals que també són generalment autònoms o freelance i fan coses conjuntament.
En sí. general, les dones creen moltes menys empreses que els homes.
Sí.
Per què?
Aquí no sabrien... No és una pregunta que tingui una resposta
fàcil.
Immediata ni fàcil, no? És molt complicada. Jo crec que hi ha factors d'índols socials, no? Vull dir, històrics...
Sí.
Que ens han assignat uns rols dins de la societat i que, per tant, hem interioritzat i hem desenvolupat, no? En el sentit de... Tradicionalment, les dones no anaven a treballar fora de casa i, per tant, tota la part laboral ha estat una conquista...
Posterior a la Segona Guerra Mundial, perquè
sobretot
va ser precisament arrel d'aquí, d'aquesta guerra, quan les dones ens vam incloure en el mercat laboral.
Majoritàriament sí, així va ser. La veritat és que, tot i que legalment la igualtat existeix, formalment, en termes jurídics, en el mercat laboral hi ha moltes diferències... per el fet de ser dona. O sigui, el mercat te tracta d'una forma molt diferent si eres home o dona, tant quan crees l'empresa com quan vas a buscar feina, no? Perquè, bueno, és un dels temes clàssics, és tot el tema de la maternitat, quan te contracta algú, està el tema de si seràs o no seràs mare, i, per tant, si tindràs o no tindràs baixes, perquè com que els pares en aquest país sembla, bueno, en país i en altres no cuiden de les seves criatures, és un problema només de les dones, no?
Que realment això tampoc és cert, que la veritat sí que és que els pares, per sort, avui en dia estan molt integrats en el tema de la cura dels fills. Però sí que és cert, María José, que des del punt de vista del dret laboral no està encara suficientment
legalitzat o...
No està resolt. Jo crec que hi ha diferents iniciatives que apuntarien a aconseguir que aquest factor que té a veure en un moment vital, que ocupa un temps molt determinat, no afecti tan negativament en la situació de les dones en el mercat laboral. De fet, aquest factor és una de les causes per les que moltes dones decideixen crear la seva pròpia empresa.
Clar, arrel de la maternitat veieu canvis.
Sí. Sí, sí, la maternitat produeix molts canvis a tots els nivells. Les que han estat mares ho sabem i les que no també, perquè no viuen. O sigui, una de les... Jo crec que hi ha una qüestió que sorgeix i és com concilies, no? I en aquest cas hi ha dones que han estat mares que pensen que tenir una feina per la seva compte pot ajudar-les a resoldre aquesta situació. La realitat no és aquesta, eh? Vull dir que...
La realitat quina és?
Jo aquí sempre faig la conya de que és com una conciliació per la via heavy. Concilies perquè estic treballant i tinc el nen al costat, no perquè realment tingui l'oportunitat de poder desenvolupar en millor condicions la meva feina, no? Aquí, realment, les mares que comencen una nova iniciativa tenen una jornada impossible en la que roben, sobretot, temps a la son, no? Perquè aprofiten quan les seves criatures estan dormint per fer feines, no? Crec que aquí el gran repte que tenim com a societat es diu corresponsabilitat i és com tots i totes cuidem les nostres criatures i els nostres pares i mares, perquè això és l'altre, eh? Vull dir que tenim per a baix i per a dalt, no? Aquestes responsabilitats de cura que recauen tradicionalment les dones.
Clar, però aquest gran repte com a societat no només hem de ser les dones, no. o fins i tot homes i dones, està clar, eh? Perquè aquesta és una cursa que hem de córrer agafats de les mans, totalment, sinó que aquí intervenen molts actors. Els actors, un d'ells, els polítics, un altre, tot el que és les pimes. Clar, tampoc han de ser les pimes qui assumeixin tot el que és la maternitat. En aquest país, com tu estaves dient, ja no només és el tema de la natalitat, sinó també el tema de la gent gran. Sembla que no vulguem naixements i que la gent gran pràcticament ens estorbi des de les polítiques que ens estem trobant avui dia, eh?
Jo, a veure, crec que hi ha una dimensió macropolítica que requereix de grans canvis que segurament ajudarien a que tots aquests processos fossin més àgils i més fàcils, però també hi ha una responsabilitat individual, eh?
I tant.
O sigui, que també des de la nostra pròpia actuació podem incorporar canvis, no? Al final, els nens i nenes tenen pares i mares, no? I, per tant, aquí hi ha una... Per això utilitzava la paraula de corresponsabilitat. No és un tema de conciliació, sinó de corresponsabilitat. Ells han de reclamar també aquest paper com a pare, han de reclamar el seu temps de criança de les seves criatures, han de reclamar aquesta part activa, no? de cura dels seus fills i dels seus pares i mares.
I tant,
no?
I tant.
Per tant, aquí hi ha feina a fer, no?
I com ajudem, o com ajudeu vosaltres a les dones a promoure els canvis?
Nosaltres el que estem fent des de Barcelona Activa, oferint formació, assessorament i acompanyament en tot el procés de creació d'una empresa. Per tant, des del moment en què una dona s'està plantejant voldria posar-me per el meu compte, què puc fer, com fer-ho, doncs tenim programes específics per acompanyar en tot aquest procés. Jo crec que una de les grans... al final aquí no quedarà malament que ho digui jo, però vull dir que no inventen res, no? Al final estem parlant de formació, estem parlant d'acompanyament, estem parlant de grup, perquè jo crec que una de les grans bondats dels nostres programes i un dels actius més importants és que et trobes en un grup d'iguals en el que tenen les mateixes necessitats que tu, que estan els mateixos dubtes, les mateixes pors...
Clar.
I dir, això fa que, d'alguna manera, no et sentis tan bicho raro...
Tan sola.
I per una altra, exacte, hi ha un acompanyament, no?
És molt important.
Molt. I aquí entra una altra de les paraules claus en aquests moments, que és tot el tema de l'empoderament, no? D'alguna manera te n'adones de quines són les teves capacitats, de que realment pots fer-ho, com ho pots utilitzar...
De creure en tu mateixa, sí, i de tenir aquesta autoestima que a vegades ens manca, ja sigui, sí, doncs, per aquests factors històrics, per aquests factors culturals que sense voler encara arrosseguem. Si et sembla
totalment
bé, si et sembla bé, Maria José, anem a obrir micròfons. Perfecte. A les nostres tertulianes d'avui, que tenen moltíssimes ganes. Tenim a la Cèlia Hill. La Cèlia és formadora i consultora de Talento Coldis, que és talent per majors de 50 anys. Bon dia i molt benvinguda, Cèlia.
Moltes gràcies. Gràcies. Un plaer estar aquí, de nou.
Gràcies a tu. Tenim a l'Anna Plans. L'Anna és la presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Bon dia, Anna.
Bon dia.
I a l'Olga Ortiz, que és advocada i experta en lideratge femení. Olga, com estàs?
Molt bé, bon dia a totes.
Aviam, amb tot això que ens comentava la Maria José, aquest acompanyament que hem de donar, que es dona també a les dones. Cèlia, tu que estàs precisament especialitzada des de Coldis amb les persones d'una certa edat. Uh-huh. Què? Com ho fem? Què ens trobem?
Bé, ens trobem que el que acaba de comentar, que anar en grup és clau. És clau, perquè a més la dona tradicionalment ha estat això, a casa, sola, en el nucli familiar, i sortir al carrer no tens els mateixos recursos, la mateixa xarxa, no?, de suport i de contactes, que és clau quan emprens, no? Aleshores, doncs mira, Coldis, que estàs dient, per exemple, és una xarxa per més de 50 anys amb els que pots fer sinergies, col·laboracions, que una et referència amb una altra, i això va molt bé per emprendre.
Olga, pregunta obligada, no pot ser d'una altra manera. Què passa amb el sostre de vidre?
Bueno, jo crec que hi ha dos temes que m'han interessat molt, i sobretot perquè jo crec, Mireia, que amb aquest programa fas una tasca important i ens deixes fer una tasca important, perquè hem vingut...
Fem totes.
Bueno, hem vingut empresàries aquí que ens han explicat com han començat des de zero, com han, els resultats han sigut positius, per tant, i totes acaben dient el mateix, que és el que ha dit la Mireia, creure en si mateixes. I també és important que quan hi ha aquest sostre de vidre, primer has de preguntar-te per què està aquest sostre. És a dir, a vegades la dona no creiem en nosaltres mateixa. És a dir, estem davant d'una situació d'igualtat amb un company en una entrevista i nosaltres mateixes, crec que una vegada va venir una persona a parlar d'això, som la que no ens creiem que podem fer aquell treball, que tenim capacitats, òbviament que les tenim, i que el tenir fills no és obstacle per ocupar aquell lloc. Per tant, comences tu a fer-te aquell autosabotatge que a vegades hem parlat en els temes de lideratge femení, de dir, és que no arribo, és que no tindré temps, és que potser amb els nens no podré viatjar. Quantes vegades hem escoltat que moltes de les opinions d'homes han sigut, clar, és que potser he contractat a una altra persona perquè, clar, he pensat que ella, sent mare, no podria, i això ho hem viscut en un lloc i ho hem escoltat. I vas quedar de dir, m'estàs dient que no m'agafaries a mi, no per ser dona, sinó que t'estàs preocupant perquè jo tingui cura dels meus fills. I una cosa que m'ha encantat i que has dit, coparentalitat. Quan parlem de custòdia compartida, parlem de coparentalitat. I me'n recordo una frase que em va encantar, que en comptes de... O sigui, quan tu comparteixes la teva vida amb un home, vols que hi hagi una corresponsabilitat. Hi ha una cosa que és important. I ho vaig dir una vegada i ho torno a dir. Tenir un becari a casa no ajuda. Tu no has de donar les normes de cada dia. Per tant, crec que és important que si sabem d'una casa, sabem d'uns fills, sabem d'una empresa, jo no tinc cap dubte.
I tant, indubtablement. Anna.
Sí, en primer lloc, felicitar-vos per la tasca que feu. És molt important perquè precisament de tot el que estem parlant ara és el que la Núria Chinchilla anomena el sostre de... el ciment... El sostre de ciment, això, no? I que realment és molt important, no?, també el que fa la Cèlia en aquest sentit. És que ho necessitem moltíssim. Hi ha una altra cosa, doncs, que també preocupa del tema d'aquestes dones que pel fet de ser mares, doncs, acaben sent empresàries. I és una miqueta com una trampa, no? I aquí hi ha moltes coses a fer des de l'administració, sobretot, per exemple, amb el tema de la reforma horària. Penso que és molt important aquesta corresponsabilitat de la que parleu, també, no? Hi ha molta feina a fer.
Resulta ser que la tipologia d'empreses que obren les dones són petites, poc innovadores i del sector serveis. Això amb caràcter general. Per què? Perquè la dona acaba trobant-se entre el fet d'autònoma i obrir una petita empresa, però tan petita que són les anomenades microempreses, que a Catalunya cada vegada estan prosperant més. A la dona li costa molt més que a l'home obtenir crèdits. Per què passa això?
Jo, si em permets, m'agradaria fer una referència. Abans estàvem parlant del sostre de vidre o del sostre de ciment. Nosaltres vam començar l'any passat, i aquest any tenim la segona edició, tenim un programa específic per treballar amb dones que estan en càrrecs intermitjos perquè puguin realment desenvolupar la seva carrera professional i trencar aquest sostre de vidre. Us he de dir que la veritat és que ha tingut una acollida boníssima, que hem començat ara la segona edició. Tenim un grup de 25 dones espectacular i amb ganes de realment desenvolupar les seves carreres professionals i estar a les direccions de les empreses per poder tenir capacitat de decisió, no? I liderar aquestes empreses d'una forma diferent. Això era un apunte que venia molt...
En nota.
¿Vale? En línia a el que estàvem dient, aquesta necessitat de lluitar contra el sostre de vidre. Ara parlaven, preguntaves, traies el tema del finançament.
Sí.
Jo crec que hi ha una constant, que quan podríem parlar de los diferents moments i los diferents programes, que ja hem dit, i és el tema de la confiança en elles mateixes, en si mateixes, no? L'autoconfiança. Realment sobta molt, i jo que treballo amb moltes dones, parlar amb dones que tenen unes trajectòries professionals i acadèmiques espectaculars i que alhora no tenen confiança en el que estan tirant endavant. Perquè per mi un indicador, per exemple, és quan tu decideixes muntar la teva empresa és quants diners estàs disposada a posar per això tirar endavant, no? Ens trobem que les dones majoritàriament ho fan amb recursos propis i les costa molt anar a buscar finançament aliè, de tipus que sigui, bancari, amics, família, els costa, no tenen les xarxes, aquí hi ha moltes factors, no? Però hi ha una barrera que porten interna de ostres, què passarà si no funciona, tornaré, tot el tema de comprometre el patrimoni personal, el patrimoni familiar, tot això les espanta moltíssim, no? I veiem que, per exemple, en el cas dels homes, no és que no se ho qüestionen, sinó que la seva seguretat fa que tot sortirà bé i farem front al deute que tinguem, no? A les dones les costa més fer aquest pas, no?
Clar, potser també és perquè nosaltres des de petites portem una motxilla on sovint se'ns planteja per la societat i per les nostres pròpies famílies aquest etern vols dir? Sí. Vols dir? O sigui, resulta ser que la nena vol estudiar enginyeria informàtica i a casa li diuen vols dir? N'estàs segura? Això passa absolutament a totes les carreres aquesta setmana, justament, a totes les carreres em refereixo científiques, aquesta setmana i l'anterior, justament, des del programa Plusvàlua Dones, hem estat mantenint reunions amb la Universitat Politècnica de Catalunya i amb altres facultats del món científic, perquè des d'aquí ja sabeu que fem d'altaveu amb tot el que és dona i ciència, nena i ciència, és una branca que impulsem moltíssim i és la gran branca que ens surt constantment. O sigui, és brutal, impressionant, aquest plantejament. El nen t'ho diu i aquí no passa res. El nen vol ser mecànic, vull ser enginyer mecànic. I no preguntem res quan realment no sap de què va això. I, en canvi, a les nenes sí que se'ls hi pregunta. O almenys, sobretot a la nostra època, es preguntava molt. Avui en dia també, però per sort ja no tant. Trucades que hem rebut al llarg també del curs passat, de noies, de mares que ens trucaven i ens deien és que sense voler, a casa li estàvem dient el vols dir, quan ens ha dit em vull donar d'alta com a autònoma, vull muntar la meva pròpia empresa. Ho tens clar? D'on trauràs els diners? Alerta amb el patrimoni familiar. En canvi, el noi és allò de, au, tira més endavant, no?
Sí, bé, jo crec que mica a mica, com tu dius, va canviant. I que seria bo per també elles mateixes, ja no a nivell d'educació, sinó elles mateixes veure que hi ha altres realitats, per exemple, eines com LinkedIn. Jo ho sento, ja sé que estic escombrant cap a casa.
És el que s'ha de fer, Cèlia, i tant, només faltaria.
Soc profe de LinkedIn al Cibernàdium, val? Però LinkedIn et obre a tot un món professional de més de 590 milions, d'acord? Amb més de 200 països, de gent que et va nutrint d'altres idees que són, diguem, les més casolanes, val? I que veuen que doncs aquí potser sí que és aquesta realitat, però que a Finlàndia o un altre país les dones ja no són, ja són més tecnològiques, val? O que hi ha eines gratuïtes, que no cal fer aquesta inversió, que tenim
sí,
por...
Sí, senyora.
Que hi ha coworkings, hi ha crowdfundings, hi ha business angels, hi ha moltes altres coses que podem anar utilitzant. I això, doncs, bueno, utilitzem aquesta eina, aquesta finestra al món que és LinkedIn.
Clar, aquí LinkedIn realment és molt important, és bàsic, perquè és una eina molt forta on no cal que gastem diners. Fins ara hi havia la publicitat, que encara hi és, però un ha de pagar diners per la publicitat. En canvi, amb LinkedIn, tu mateix estàs les 24 hores del dia obert, 365 dies a l'any.
Sí, sí.
O sigui que realment la Cèlia ho sap, jo sóc una gran... he passat a recolzar moltíssim LinkedIn gràcies a ella. Olga.
Jo crec que hi ha dues coses que també són importants tractar. El tema de l'endeutament, jo per als clients que puc tenir o a l'hora dels divorcis, que és on fas el repartiment del patrimoni, et dones compte que si tinc clients homes, a l'haver demanat 1 milió d'euros per endeutar-se i fer una societat, no els hi ha suposat cap problema. En canvi, si tinc a elles davant i ens plantegem vendre la casa o treure un endeutament o repartir una sèrie de patrimoni, quan els hi dius, bueno, doncs potser agafa tu la casa, endeuta't per 500.000 d'euros, però és que després aquest patrimoni valdrà 2,5. No. No. I és una cosa que jo també ho veig com ho has dit, perquè jo estava fent ara autocrítica i a mi em diuen d'agafar 1 milió d'euros per obrir alguna cosa, jo diré, ui, no sé. Però, en canvi, potser li preguntes al meu germà, eh? Dirà, bueno, sí, vinga, a veure, negoci. I, clar, jo volia dir, no, perquè jo ho faria. Però he de fer crítica i dir, 1 milió d'euros. Som més prudents. Hi ha avantatges en els seguros, per ser més prudents, però no hi ha avantatges en les empreses.
Clar, també és veritat que ens han educat així, amb el cuidado, sempre és la frase típica, compte, nena, no t'embrutis, compte, no et moguis, això no es fa. En canvi, en els nens... Hi ha molts llocs, o tradicionalment, doncs, se'ls ha deixat fer certes coses sense cap problema.
Així és, absolutament. Realment, una de les claus és l'educació, no? Sempre ho parlem aquí, i hi ha moltíssima feina. I canviar tots aquests estereotips des de que som ben petits. I una pregunta que em feia també és que, fixa't que diuen que molts projectes liderats per dones, això vosaltres ho sabreu millor, Maria José i Cèlia, són tirant endavant? Més els projectes liderats per dones que per homes.
Sí,
per tant,
sí.
Què està passant aquí, no?
Aquí hi ha molta lletra petita, també.
Per això.
O sigui, a veure, jo crec que hem de donar un missatge molt contundent en el sentit no es pot crear una empresa sense diners. O sigui, la quantitat de diners que necessaris depèn del sector, depèn de la inversió, depèn de moltes coses, però sense diners no es pot crear una empresa. Perquè anant tot superbé, en la més senzilla de les seves manifestacions d'empresa, freelance, en què no necessito fer cap mena d'inversió, els primers mesos segur que no tindré clients. I si els tinc, segur que no cobraré. Per tant, necessito viure. I encara que sigui només per això, per omplir noveres, pagar lloguer, etc., necessito diners.
Perdona, després que no et vagi malament.
També. Per això dic, que anem
aquí,
molt bé.
El dret a l'olvit en aquest sentit seria el dret de poder començar de nou.
Sí. Per tant, està clar, qui vulgui fer el pas, qui vulgui passar-se a ser autònoma, a ser freelance o pujar aquest esglaó dins de l'empresa, primera, aneu cap a Barcelona Activa, assessoreu-vos, tindreu acompanyament. D'una altra banda, no tingueu por, creieu en vosaltres mateixes. Tenim un gran repte com a societat, la corresponsabilitat, però no ens autosabotegem mai a nosaltres mateixes. Moltes gràcies, Maria José Blanco, de Barcelona Activa.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Moltes gràcies, Anna Plans. Moltes gràcies, Cèlia Hill. I moltes gràcies, Olga Ortiz.
Merci.
I tots vosaltres, gràcies. Estimats oients, ens trobem dijous vinent a les 9 del matí, aquí, al programa Plusvàlua Dones.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.